Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ho va anunciar ahir el món a RAC1, també va avançar que traurà una producció nova per Nadal on farà de Pare Noel. Es dirà La Navidad en sus manos, amb Ernesto Sevilla com a altre protagonista. Segura va fer els dos anuncis després de celebrar els 25 anys de la primera pel·lícula de Torrente, un personatge a qui confessa que té molta estima. Ara bé, assegura que de moment no farà Torrente 6, que es deia Torrente Presidente, diu que està centrat en un cinema més familiar.
No quisiera morirme sin hacer otro Torrente. Además, yo creo que puede ser muy divertido y además es un reflejo, de alguna forma es un reflejo de la sociedad que hemos tenido. Incluso tú ves las cinco películas y flipas cómo era la sociedad. O sea, que creo que es interesante hacer otra. Pero ahora mismo estoy haciendo un cine que me parece muy útil, que es un cine de familia en absoluto. Sí, que en donde la familia entera se ríe de la mano, digamos, o sea, que confían en mí para que les alegre el verano, no. Así que no puedo fallar.
Claro. Reconeix que després d'haver fet Torrente li ha quedat un sistema digestiu delicat, ja que va haver d'engreixar-se molt i ho va fer sense control. Ara diuen pagar les conseqüències i ha de seguir una dieta molt estricta.
Temps. Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aviam, Mònica, avui el vent per força, com deies, a les 8, sí. I baixen les temperatures en algunes comarques de Catalunya.
Sí, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona, on baixaran més aquestes temperatures, entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir. En canvi, la resta es mantindran sense grans canvis o pujaran al Pirineu i també a les comarques de Ponent. Tot plat amb aquest vent que encara bufa cap a l'extrem sud de Catalunya, entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, també el nord del Cap de Creus, però afluixarà a mesura que avanci el dia i amb alguns núvols baixos i boires ara mateix, que es desfaran amb el pas de les hores i s'imposarà el sol a tot arreu. I de cara als propers dies, demà pugen les temperatures, excepte les comarques del sud. Serà un dia de sol, amb vent que es notarà cap a les comarques gironines. Divendres no es descarten quatre gotes al sud, Pirineu de Lleida i també la Costa Brava, i a la resta serà enterbolit. Entre divendres i el cap de setmana torna a baixar la temperatura i tindrem uns termòmetres que marcaran temperatures habituals per l'època de l'any en què ens trobem. I ara mateix, entre els 8 i els 12 graus a Barcelona, 9 graus a Tarragona, 6 a Lleida i també a Girona, 12 a Amposta i a Badalona i 3 a Artés.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Abans dels esports, això m'ha dit que la companyia elèctrica d'Arma celebra els 50 anys de trajectòria amb dos llibres. Per una banda, avui l'editorial Coma Negra publica Companyia Elèctrica d'Armes 50 anys, un àlbum de gran format amb imatges inèdites i textos de periodistes i d'amics. La veu del grup, en Joan Fortuny, explica que el llibre inclou moments grans de la banda i d'altres que no són tant. I de cara als mesos que ve també hi haurà un còmic per joves protagonitzat per membres del grup. Abans dels esports, a banda de les novetats del cas Enríquez Negreira, que abans us explicàvem, Erling Haaland continua esmiculant registres. Ahir va marcar 5 gols en la pallissa 7-0 del Manchester City al Leipzig, que fa que els de Pep Guardiola passin als quarts de final de la Champions. El noruec va fer els 5 gols en 35 minuts. És a dir, en va fer un cada 7 minuts des del primer, que va ser de penal, fins l'últim. I, de fet, ja porta 33 gols a la Champions en 25 partits. O si ho preferiu, no ha marcat 39 en 36 partits des que és jugador del Manchester City. Vaja, una bèstia. Detalls, enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
Potser no són hores per anar fent números, però Haaland no deixa una altra opció. És el futbolista que ha arribat abans als 30 gols a la Lliga de Campions, 22 anys i 236 dies, gairebé un any abans del que ho va aconseguir Leo Messi. Ahir va fer 5 gols en 35 minuts, i són 5 gols en un partit, com va fer també Messi amb el Barça contra el Bayer Leverkusen, també als vuitens de final de la Lliga de Campions de la temporada 2011-2012. S'ha convertit, a més, en el màxim golejador de la història del City en una sola temporada. Ja n'ha fet 39, superant la millor marca fins ara en la història dels citizens, que era de 38. Evidentment, una nit rodona.
És amazing.
És magnífic. Primer de tot, guanyar 7-0 és una manera d'alçar la veu en aquesta competició que estimo, la Champions League. És com dir que són capaços de marcar 7 gols. És una sensació fantàstica.
It's an amazing feeling, yeah.
Un dels reptes que falta en el davanter noruec és arribar als 17 gols en una mateixa temporada a la Lliga de Campions, fita que va aconseguir Cristiano Ronaldo.
Per cert, Pep Guardiola va canviar Haaland a mitja hora pel final però creu si se l'hagués aguantat tot el partit encara no hauria pogut fer més.
Hem fet una molt bona actuació des del primer minut fins a l'últim. L'Erling ha estat espectacular. Ha marcat 5 gols en quasi bé 60 minuts. Si arriba a jugar als 90, vés a saber. És un noi increïble, amb un gran talent a nivell de poder, de mentalitat. És un guanyador.
Per cert, també passen els quarts de final de la Champions, l'Inter de Milà després d'eliminar el Porto. I avui es completen els vuitens de final amb els dos últims partits. A les 9 de la nit i a RAC1, el Real Madrid rep el Bernabéu al Liverpool, recordàvem, un 2-5 pels blancs a l'anada, i el Nàpols juga a casa davant l'Eintracht de Frankfurt amb avantatge pels italians de 2-0. Per cert, que tornant a l'entrevista de Gerard Piqué i al món a RAC1, l'excentral del Barça també es va mullar sobre el futur de Leo Messi, a banda de parlar de la Kings League, de les seves aspiracions a president del Barça i també de Dani Alves. Sobre Messi diu que no sap què farà la temporada que ve, però que si l'argentí decideix quedar-se a Europa, potser el Barça té alguna opció.
Si segueix estant doncs, molt motivat, doncs, normal és que potser es quedi per Europa i allà és on jo crec que el Barça doncs, pot entrar en els seus plans. I a lo millor aixeca el braç i diu, pues, si en tinc prou, pues, a lo millor se'n va a l'MLS, no ho sé. Òbviament pels culers i per la gent que estima amb el club i que sabem la relació que ha tingut el Leo des del dia que va arribar a Can Barça, hòstia, que tornés a nivell sentimental, jo crec que seria molt bèstia per tots els culers.
Piqué també va reconèixer que no enyora el futbol i que no es penedeix de la decisió de retirar-se. Però i a partir d'ara què? Quan veurem el Piqué president? Diu que li fa il·lusió, però que a curt termini no.
Jo em moc molt per les sensacions, per les ganes que tinc de fer les coses. Ara tinc moltes ganes de que la Kings League, que era una bogeria, doncs intentar-ho portar al màxim del potencial que té. Ja estic centrat en això, ja estic centrat en Cosmos, ja estic centrat en moltes coses. Ara mateix no tinc la intenció.
Precisament de la Kings League, l'excentral del Barça va desvelar que ja s'han venut 70.000 entrades per la Final Four de la competició, que es farà d'aquí dos caps de setmana, aquest no, el que ve, al Camp Nou, diumenge. A banda, va aprofitar per dir-li a Javier Tebas que no cal que pateixi perquè la Kings League i la Lliga són dos productes complementaris.
No s'ha de preocupar ni molt menys. És un producte totalment diferent, és un producte que és més entreteniment que esport, tot i que també creiem que l'esport cada vegada és més entreteniment, perquè la gent està més preocupada pel que passa quasi sempre fora del terreny de joc que no dins del terreny de joc. Llavors, m'agradaria que la gent veiés un partit de la Kings League perquè entengui que és que no té res a veure.
Qui vulgui encara hi ha entrades per aquesta Kings League, que recordem a la web de kingsleague.pro. Entrades per aquesta final al Camp Nou. I, més enllà del Barça, de la Kings League, també de Shakira i del futbol, Piqué també va dir la seva sobre el cas Dani Alves, admet que l'ha deixat en xoc i que espera que la justícia arribi fins al final de la qüestió.
És una hòstia, vamos, amb la mà oberta a tothom, una hòstia de realitat, de dir com pot ser que hagi passat. Si és així i ha passat, doncs allà sí que jo crec que s'ha de ser molt dur. Si fa una cosa així, jo fins i tot seria més dur i tot del que és la justícia, perquè ens hem de respectar uns als altres.
Escoltem ara el comentari que signa el sort director del Tu diràs de RAC1, Roger Saperes.
M'agrada escoltar Piqué, m'agradava quan era jugador, m'agrada com a ex i m'agradarà si algun dia és president del Barça, perquè sí, vol ser-ho. M'estranya que no trobi a faltar el Barça, la pilota o competir. A Piqué li ha caigut el Bauer del cognom i com si res. M'admira la seva capacitat per enredar-se en projectes, fallits com la Davis o exitosos com la Kings League. El que li tirin, dormir, està sobrevalorat. M'enamora quan el sento dir que seria bestial que Messi tornés a vestir la samarreta blaugrana. Per molt que obviï parlar de la seva relació, en això pujoleja. Avui no toca. M'enerva que no vegi conflicte d'interessos en el seu negoci amb Rubiales, tan clamorós com el del Barça amb Negreira. Cap dels dos ha robat. Tots dos ho haurien pogut estalviar. M'inquieten els 3 minuts de resposta sobre Alves. Recorda la resposta de Xavi, s'embolica amb el sí és sí i, per sort, ho remata com solia fer amb el cap, amb contundència. Faríem bé de quedar-nos amb la part final. M'agrada, m'estranya, m'admira, m'enamora, m'enerva, m'inquieta. Gerard Piqué.
I gràcies, Roger. I a l'Eurocup de bàsquet, la penya va guanyar de 21 punts el Cluj de Romania i continua segon del grup, mentre que la Champions, el Baxi Manresa, va perdre de 10 punts a la pista del Bonn d'Alemanya i es jugarà per la classificació pels quarts de final a l'última jornada. Per la seva banda, el Real Madrid va perdre d'un punt a la pista de l'Efes d'Istanbul a l'Eurolliga i es queda segon a una victòria del líder, que és l'Olympiacos, i amb una victòria per sobre del Barça. El trànsit.
La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès els dies 18 i 19 de març t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí fem des del RAC, com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Normalitzada la situació a la C-17 per l'accident a la Garriga en sentit sud, ara ja amb unes poques retencions. Queden també 8 quilòmetres de cues a l'A2 al tram de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, i també retencions de 3 quilòmetres als trams habituals de la C-58 com a Montcada en els dos sentits, la C-32 a Sant Boi i Esplugues en sentit nord, o la B-23 amb 4 quilòmetres encara entre el Papiol i Molins de Rei cap a Barcelona. Matí complicat amb moltes cues a les rondes, ara ja sense tanta congestió a la B-10, tot i que amb aturades des del Nus del Besòs en sentit sud, i a la B-20 amb circulació lenta entre Horta i Pedralbes. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits. I a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubeovilafranca.cat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de les conseqüències del confinament.
Please stay home, please stay home. Don't want the corona.
Aquesta cançó, per molta gent que segurament escoltava aquest programa, a la boca, aquella època i en algun moment i en algun lloc, és bestial, eh? O sigui, té una sacsejada psicològica molt important. És que avui fa 3 anys que ens van tancar a casa per l'expansió del coronavirus. Van començar uns mesos terribles, terribles. Però també van sorgir bones notícies i bones idees de l'avorriment d'aquelles setmanes, com ara aquest grup, els Stay Homes. Altres idees no van ser tan bones, com per exemple la d'un britànic que va tenir la gran pensada de canviar-se el nom. La primavera del 2020, Deano Wilson va decidir que volia passar-se a dir Fire Exit, és a dir, sortida d'emergència. Diu que no tenia res a perdre i que durant aquelles dates era més barat. Va pagar menys de 20 euros al registre civil britànic per fer efectiu el canvi oficial del seu nom. Ara es vanta de tenir el nom més popular de tot el Regne Unit. Diu que fins i tot més que Elton John, assegura. Explica que la gent se li apropa als bars i a les festes, que el conviden a copes de franga i que un perruquer fins i tot li va tallar els cabells sense cobrar-li quan es va assabentar de com es deia. Fins i tot diu que ha estat signant cartells de Fire Exit. Ell potser no ho sabia, però dir-se Exit només podia reportar-li bones notícies.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Hola, són les 9 i 12, un moment, home, un moment.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Hola, Francesc Marc Álvaro, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què tal, Ramon Rovira?
Bon dia, Jordi. Bon dia a tothom.
Anna Gómez, què tal, Anna?
Bon dia, Jordi, companyia.
Bon dia, bon dia. Hola, Xavier Domènech, què tal, bon dia.
Bon dia.
Avui li hem donat festa al lletrat Melero perquè, recordem, li queda menys de 24 hores per deixar de fumar perquè s'ha afegit a la festa que vam iniciar amb en Josep Martí, que serà demà, ho vaig dient, per fer-me la idea. Tot i que jo tindré bastant més fàcil que els altres, també ho dic.
És a les 12 de la nit, el límit?
Sí. Bueno, a l'una de la matinada, vull dir, quan se vagi a dormir. I l'Òscar Nin, que també va dir que s'hi afegia, i oients que ens han dit que també s'hi afegien, per mi serà relativament més fàcil. Ai, mira què ha passat. A TV3 hi ha hagut ara, pop, se n'ha la llum.
Sí.
Bueno, i res, i mira, i així va.
I li has donat festa per això?
Perdó, li he donat... No, s'ha agafat festa. No ho sé, ell mateix sabrà perquè s'ha agafat festa.
Déu-n'hi-do, eh?
Què dius?
Qui controlarà si ho feu o no?
Bueno, jo em controlaré a mi mateix. No, jo dic que ho tinc més fàcil perquè fa relativament poc i he tornat a fer aquesta barbaritat. Per tant, ho tindré més fàcil, però... Clar, Josep Martí, per exemple, fa anys que li dura la broma. Però bueno, mentre us vagi explicant, doncs això. Què tal, Pere Maria?
Bon dia, amb alegria. A mi, cada cop que parleu d'aquest tema, del tabac, em crida l'atenció que explica la Neus Tomàs sempre, que es diu, fa 15 anys que no fumo i encara hi penso o hi somio. El dia
bueno, sembla que era la Marga Ortuna que
va tornar a dir. I penso, hosti,
la Marga igual, sí. Ara ja no hi penses, però de totes maneres recordes.
Però sempre us ve el cap. Els que no hem fumat mai, perquè jo bàsicament no he fumat mai perquè no sé fumar.
Lo qual és un ridícul bastant espantós. Jo fumava allò que se'n deia, deien socialment, però el que en realitat volia dir és per lligar. Perquè et semblava en un moment determinat que traies... Però esclar, com que em posaves tossegar i era una cosa ridícula, vaig dir, escolta, això encara és pitjor.
Mira, per lligar has de portar un encenedor. No cal que fumis. Has de portar un encenedor per donar foc.
Cuento.
Que és la manera de començar converses.
Però, bueno, però tu has de fumar, també.
Bueno, demà no m'ho recordeu, no m'ho recordeu, perquè és pitjor. El rebent que
jo només li diré al Melero, que jo tinc una germana, que diu que li va costar més deixar el marit que de fumar.
Escolta, què anava a dir? Què deies del Piqué, només arribar?
He preguntat quina era la cadira del Piqué per
venerar-la.
I per passar-la i abraçar-la. I... es pot explicar, no?
Es pot explicar.
I el comunista de la taula, en Xavier Domènech, s'ha ajupit i ha fet una reverència a la cadira del Piqué.
M'he ajupit perquè tu m'ho has dit.
Ah, t'ho he demanat.
Home, però tampoc no m'ho has demanat. M'has dit, ajupa't!
Bueno, perdona. T'ho has obeït. T'ho has obeït.
Jo, bueno, he pensat...
Els comunistes són obedients.
Exacte, som disciplinats.
Va ser hàbil, va estar... Sí, ens vam passar bé escoltant-ho.
Sí.
Sí.
Ens vam divertir.
Sí, escolta, perdó, que abans d'aquesta broma del Gerard Piqué. Ara, de debò, m'ha passat una cosa, m'ha saltat el cor. Escoltant, ara fa uns moments, fa 10 minuts, aquesta cançó. Please stay home, please stay home. Don't want the corona. Et diria, aquesta cançó, com estan tancat a casa, em recorda el cafè que per fer el programa des de casa em feia... em recorda... la taula de casa, em recorda llevar-me al matí i fer el mateix ritual cada matí que faig ara, que és dutxar-me, i encara que al cap de 5 minuts, en lloc de venir cap aquí a la ràdio, em quedés a casa, vestir-me, posar-me en contacte per Zoom amb tota la gent del programa, em porta un record psicològicament de molta inestabilitat i de... Fins i tot et diria que una mescla, això psicològicament segurament és d'estudi, de bons moments, fins i tot de bons moments quan eren dolents, quan eren pèssims, però de bons moments de dir, hòstia, el gust del cafè que em feia a casa, connectar-me a la ràdio, el merder que teníem amb l'ordinador perquè a vegades no connectaves, un cable absurd que tenia al mig del saló de casa per connectar-me, per poder connectar amb la ràdio. Hosti, és que clar, no ho oblidéssim, Avui fa tres... Bueno, aquests dies fa tres anys, tres anys que ens van tancar a casa, Tres anys,
Una cosa ara que treus el tema... era un gust agradós, perquè hi havia coses molt fatigants, com per exemple fer classes a través de pantalla, sí. I molt, en fi, jo crec, diguem, que
desagradables, no?
Frustrants, i en canvi hi havia coses bones com retrobar un cert silenci, un cert... Llavors, si analitzes aquella experiència, dius, té moments molt bons i moments pèssims. I això encara, jo crec, encara, jo personalment no he fet encara la síntesi, no sabria...
Jo estic bastant d'acord amb això, perquè passa que, clar, és una situació dramàtica, amb moments molt dolents i amb gent que ho viu de forma molt desigual, però jo hi havia moments, vaig tenir moments dolents també, però hi havia moments que pensava que si estàvem davant de la fi del món, no era una mala fi del món. Ho dic de la següent manera, és a dir, ens trobàvem, estàvem a casa amb la família, vull dir, hi havia aquest silenci a la ciutat brutal, que era com un redescobriment del soroll de la ciutat. Bueno, era una fi del món estranya, clarament.
Una mica, la sensació que vaig tenir és que la resiliència dels humans és bestial. És a dir, en situacions límit, perquè ens va caure de sobre allò, et cau el món a sobre d'avui per demà, som capaços d'adaptar-nos, de canviar els hàbits, d'estar tancats a casa durant dies i dies sense pràcticament sortir. És una cosa realment sorprenent, no? Que tingués la capacitat de poder trencar amb tot el que fas habitualment, veure la gent que veies habitualment, deixar-los de veure, la família... I sobre, a més, amb una altra qüestió que diu el Xavi, ara que tota la raó, absolutament tots acollonits de no agafar-ho, perquè en aquells moments, esclar, sí. Fa 3 anys d'aquesta història, és que el que agafaves no sabia si te'n sortiries o no. Això ha canviat molt ara, evidentment, amb les vacunes i tots els tractaments. Però en aquell moment, sobretot, la capacitat que tenim les persones humanes d'adaptar-nos a qualsevol situació. És a dir, quan veus, per exemple... A mi sempre em sorprèn molt, no? Un país com Ucrània, que feia 4 dies que eren gent normal, com nosaltres, gent normal, enteneu-me el que vull dir, que feien vida normal, que anaven al cine, que anaven a... I de cop i volta esclata una guerra I aquesta gent, doncs, senten una sirena i se'n van tots corrents cap a un refugi. Dius, això com canvies aquest ritme de vida? Doncs ho podem fer-ho. La capacitat extrema que tenim d'adaptar-nos a qualsevol situació. Això és el que a mi em va frapar més d'aquells dies, la veritat.
Anna.
Sí, a veure, jo no ho vaig veure tan positivament perquè, d'una banda, tenia molta gent a la vora malalta, tenia la meva filla que feia primer de mir i cada dia em trucava de que no em mogués de casa perquè moriria, perquè, és clar, veure per una criatura de primer de mir tants morts, sortir de la facultat i veure tants morts va ser molt esgarrifós per ella. Tenia també un company molt malalt, ingressat, que va estar molt temps, i a damunt ens vam tindre que canviar els mitjans de comunicació en 24 hores la forma de fer de tota la vida, perquè és clar, jo feia uns dies un que volia teletreballar, li vaig dir que no perquè la presència és molt important al periodisme, i al cap de 24 hores doncs estàvem tots a casa i com funcionava tot, que jo encara no m'ho crec ara, m'entens? Com amb les IPs aquestes tothom podia treballar i el diari sortia cada dia, per mi això va ser primer molt estressant, perquè és clar, és complicat coordinar tanta gent a casa seva, i després pel tema doncs de moltíssima gent angoixada i molta gent malalta i molta gent morta, que cada dia te venia un plec de sanitat de com més morts han augmentat i la psicosi personal de que els teus no emmalaltissin. Això, evidentment, lo dolent. Vam aprendre a teletreballar, que això creix una de les poques lliçons positives, i després el positiu, el mateix que dieu vosaltres, és a dir, al veure que al cap de 2 mesos, perquè clar, els primers 2 mesos teníem que estar sols com a xuts, jo vaig anar a treballar cada dia, però també una redacció de 200 persones, allò pràcticament 4 o 5 persones allí sol, era realment doncs, estrany, no? I solitud, i una sensació de que el món s'acaba. Però després, quan van passar aquests 2 mesos i ens vam poder tornar, almenys ajuntar doncs, la família i 4, aquesta, com t'ho diria jo, els que tenim fills, quan els fills es fan una mica grans, doncs marxen i quan venen de Barcelona, o d'on sigui, i al cap de setmana deixen la maleta i se'n van amb els seus amics. I poder tornar a retrobar aquell ambient familiar de quan érem petits, jugar doncs, a 1000 jocs de taula i tornar a compartir coses que normalment les dius en 5 minuts, això la part positiva. Però ja et dic, el balanç, evidentment, potser a nivell positiu seria individual, no? del fet del grup que tu comparteixes la vida, però a nivell global va ser molt negatiu, molta gent arruïnada, les hosteleries, etc.
No, i els efectes que va tenir, és a dir, jo, per exemple, tinc un fill de 10 anys, jo crec que ens va agafar a l'edat ideal, pràcticament, perquè era, no tenia 10 anys en aquell moment, però vull dir, no ho va viure malament, però clar, per exemple, tots els que tenien fills molt més petits o més grans, per exemple, tota la gent que estava en l'etapa d'adolescència, allò va ser duríssim, i de fet, encara veiem els resultats d'aquell moment, els veiem avui.
No, i a més, nosaltres, Xavier, parlem del nostre món, no?
sí,
un món certament confortable,
sí.
Però clar, a tots aquests problemes que arrastrem ara de salut mental, jo estic bastant convençuda que més de la meitat venen de com vam tenir que viure molta gent aquella pandèmia.
No, absolutament, és a dir, jo penso que ho visc a la universitat, és a dir, la gent que arriben a la universitat que van viure la pandèmia, bueno, els casos que tenen problemes de salut mental han augmentat.
Aquest és un dels grans temes sense cap mena de dubte. Pere, vols dir alguna cosa?
Jo, és que quan escoltava ara Francesc, Marc, jo em sento una mica malament, perquè jo hi havia molts moments que estava molt bé, i que estava molt a gust, i clar, hi ha un límit que és molt evident, que és, jo tinc gent propera que es va morir, i que ho han passat molt malament, que no van poder enterrar els seus morts. Pels adolescents també va ser una arrasada, els hi han robat la joventut. Nosaltres, més o menys, mira, ja hem fet bastantes coses i no deixava ser un tancament en Netflix i amb les neveres plenes. Però hi havia moments que vivíem situacions de tranquil·litat que, o sigui, a veure, i amb tots els punts negatius, els restaurants els van fotre bastant en l'aire, els metges i tota la part sanitària que hi anava tensadíssima, va viure moments horrorosos. Clar, nosaltres també, ara aquí estem parlant uns quants de nosaltres, som periodistes. Nosaltres vam tenir l'ocasió d'explicar una supergran notícia. I tots, en les diferents responsabilitats que teníem, estàvem... quan passen coses més divertit o més entretingut o més interessant o més fascinant, llavors clar, això em fa sentir una mica malament, perquè si ara algú està escoltant la ràdio, aquest desgraciat! No, perquè realment, qui va llepar, va llepar, i bueno, per exemple, les relacions amb els nostres pares, o sigui, jo tenia molta por pels meus pares, els veia des de la... passava per baix al balcó i feia així, els hi anaves a deixar alguna cosa al replà de casa, és que era espantós, la gent rentava les fruites, la gent es desinfectava els peus, és que fotíem unes coses, si ara començéssim a fer, ara podíem fer una llista de coses rares que fotíem, perquè tampoc teníem tota la informació. De fet, em sembla que era, no sé si era l'Argimon ahir a la tele, que explicava que, o no sé qui, que si ara tinguéssim la informació, ho faríem tot diferent 3 anys després, clar. I si en 20 anys tinguéssim els calés la informació als 30 anys, també actuaríem diferent.
La informació i els recursos.
Sí, i la vacuna, sobretot la vacuna.
La vacuna, perquè en aquell moment, amb el tema de mascaretes, és que no n'hi havia. Senzillament, vull dir que...
No, i els recursos sanitaris. Avui nosaltres hem parlat amb el doctor Vinyes, que és una eminència de Lleida, i va dir que moltíssima gent no es va morir de la Covid, es va morir per falta d'assistència i per falta de...
No, hi ha dues notícies, jo només deixeu-me dir això, hi ha dues notícies que a mi em van deixar frapat i que les recordaré sempre quan les vaig sentir per la ràdio, perquè crec que us les vaig sentir a vosaltres, donant-les aquí, en aquells dies. Una era que l'esperança de vida havia baixat per primera vegada a l'estat espanyol des de la Guerra Civil, la qual cosa a mi em va semblar brutal, perquè és d'on la dimensió del que va ser allò en termes de desastre. I l'altre, crec que va ser la Mònica Usart, eh? Igual em puc equivocar, crec que va ser la Mònica Usart. Un matí que m'aixeco, connecto amb vosaltres per escoltar-vos, i la Mònica Usart diu que la ciutat de Barcelona ha arribat als nivells de contaminació de l'era preindustrial. I jo vaig quedar al·lucinat, perquè vaig dir, en 2 mesos ens hem carregat la contaminació de 100 anys. De 100 anys, o sigui, és brutal el peron. Ara és veritat que Barcelona és una sensació molt rara, per això dic de fi del món. És a dir, quan ens van deixar sortir, jo sortia a la matinada, no sé quines hores deixaven sortir en bicicleta, i era impressionant anar per Barcelona sense ningú, sense pràcticament ningú.
Ara que estem fent teràpia col·lectiva, sí, això és un exercici de teràpia col·lectiva, jo recordo un vídeo que corria abans de que arribés la pandèmia aquí, segurament el va veure el 90% de la població, que ens quedem, que foten aquests xinesos. Que eren unes famílies que estaven a casa i venien els del supermercat a portar el menjar i els hi deixaven a la porta, tots amb els apis aquells, i vam dir, però aquests xinesos què estan fent?
El pitjor dels xinesos, Jordi, és que abans de la pandèmia ens en ríem.
Ens en ríem amb
mascareta al metro.
Hi ha una botiga relativament a prop de casa meva, que és una botiga on regentada per xinesos, que van tancar quan ningú pensava res, i... recordaré sempre el dia que jo crec que és d'aquí 2 dies que vaig donar positiu per coronavirus, sí, que és una cosa espantosa, perquè jo, com a bon hipocondríac, vaig conviure amb un termòmetre durant 3 mesos de la meva vida, i a més recordo una conversa amb Irene Montero.
Perquè
em passava amb Anna Pastor del PP, amb Irene Montero, va durar el virus, li va durar un mes.
Sí, no, o més, miràvem fent proves.
I a mi igual, quan passarà això? I el creient trobava bé, i recordo que vaig viure amb el termòmetre. El dia que per primera vegada vaig haver de demanar, perquè no podia sortir de casa, en un supermercat, tenir la mateixa sensació que els xinesos, de dir, jo no em puc... He d'obrir la porta, m'he d'apartar, m'han de col·locar bosses i llavors agafar-ho, que evidentment tu demanaves per internet coses i t'emportaven... d'altres. O sigui, tu demanaves, perquè clar, demanaves pèsols i et portaven enciams, però és igual, perquè deies, bueno, com menys em portin alguna cosa, no? Però realment, si féssim un inventari de les coses que he vist en perspectiva de 3 anys, vam fer, i més enllà de cuinar, vam fer, amb vistes en perspectiva, dius, com hem sortit de bé... Bueno, tenint en compte, quan dic de bé, vull dir que hem sortit molt malament, però podríem haver estat molt pitjor segur. Veiem en perspectiva el que fèiem fa 3 anys.
Jo en aquesta línia, hi ha una cosa que no s'ha parlat prou, crec que és com ens va costar confinar-nos i com ens va costar, a vegades, desconfinar-nos. És a dir, quan agafes una inèrcia, vas a una velocitat i et diuen frena, costa frenar, però quan has frenat, tornant a airar-te, jo crec que també va costar, perquè ja ens havíem fet a un món...
Però jo crec que
és... un món en el que, diguem, tot estava a prop, etc. I havies de tornar a sortir...
A la nit hi havia silenci.
A la selva.
Però jo crec que això és generacional, eh? Jo crec que als joves no els va costar gens desconfinar-se.
Els joves no.
Com ets, com va poder.
Però després una cosa que ha dit el Pere Mas, diu les relacions. No? Jo crec que això encara no... Vaja, no em consta. Suposo que sortiran novel·les i sortiran pel·lícules, perquè el que es va erosionar més van ser les relacions en un sentit general. Les relacions, tot, pares, fills, parelles, amics... És a dir, és evident que la pandèmia va afectar les relacions, perquè va constatar que una obvietat, que és que som animals relacionals, som animals socials, i que quan no ho podem ser, la màquina se'ns comença a espatllar.
Jo en crec una cosa,
Francesc Marc. Jo crec que això va passar,
A la línia del que dius, ja, deixa'm posar una miqueta d'aigua al vi, jo crec que no hem après res. Científicament...
Això no és aigua al vi, això és una
infusió. No, ho dic sincerament, perquè...
Mai aprenem
res. Potser és... Sí, ja, però... O sigui, tornem a fer exactament el mateix que fèiem abans. Efectivament, des del punt de vista científic, hem avançat moltíssim. Hem avançat moltíssim. Però no hem après... Això que estàveu dient vosaltres, ara em feia pensar, sí. Home, aquella capacitat en un moment determinat, dir, escolta, tampoc cal anar 100 per hora tot el sant dia per poder viure normal. Doncs tornem a anar 100 per hora o 120 per hora, sí. Quan anem com una moto tot el dia, quan hi va haver-hi un moment a la vida que vam poder aprendre que fent les coses, evidentment, les circumstàncies molt especials, però que segurament no anant tan apretats, podíem seguir vivint bé, o podíem viure normal, i que tampoc passava res, i que no era la fi del món, com deies molt bé, Xavier. Per tant, ostres, no hem après res. Però és que no aprenem... És que no aprenem mai res de res. Mira, jo vaig viure molt intensament per una qüestió professional el tema de la crisi financera de l'any 2007-2008. Allò va ser un daltabaix descomunal, sí. En què milers de persones van perdre les cases, van haver-hi situacions en les hipoteques que no es podia... Us en recordeu tots, no? Sí, sí. Una crisi fortíssima. Ara hem estat a punt de tornar a tenir una situació semblant, ja veurem com acabarà, amb el cas de la crisi dels bancs, d'alguns bancs dels Estats Units. Hosti, és que no aprenem mai res. Sempre no tornem a cometre els mateixos errors.
Jo no estic d'acord.
Jo volia parlar d'altres coses, però m'encanta. No, perquè a més fer aquesta teràpia col·lectiva de passat i present ja m'agrada.
És que si féssim teràpies col·lectives, la meitat dels problemes de salut mental no existirien.
Oh, i tant!
Jo penso que sí que m'ha après moltíssimes coses. Mira, una, dona valor a la sanitat, moltíssima. Cal refer la sanitat i s'està intentant. El personal, les estructures, evidentment les maquinàries, les vacunes, i jo crec que aquesta reflexió col·lectiva no la fem nosaltres, aquí la fa tot el món, de com la sanitat ha de ser més equitativa, més justa, i no hi ha d'haver persones que morin per manca de respiradors. Això és una lliçó que ja és prou important. Hem après també el món del teletreball, que fixa't que abans de la pandèmia doncs hi havia governs que feien esforços per ficar-nos-ho al cap, i la majoria, almenys jo diem, xorrades, com la presencialitat, en moltes coses no hi ha res. I és veritat que hi ha moltes coses que, com la presencialitat, no hi ha res, però també hi ha moltes altres que ens les podem estalviar, perquè aquests viatges cap aquí i cap allà, a vegades per estar reunit 5 minuts en un restaurant, les pots fer perfectament amb Zoom o amb qualsevol altre dels programes. Això és important. Jo també crec que m'ha après a donar valor a allò que en té, el que ens rodeja, la nostra família, els nostres amics, i això són lliçons importants. I, per tant, dir que no hem après res, evidentment que hem de tornar a sortir al carrer i hem de viure com vivíem, perquè la pandèmia doncs, ha estat una mitja part, i el món ha de continuar rutllant, perquè malament si no ho fes, però jo crec que tant a nivell individual com a col·lectiu ha de passar un temps perquè fem un balanç de què és realment el que va passar, aquí les administracions com van actuar i la societat si va primar el bé comú o encara continuem amb el bé individual. Però jo crec que sí que m'ha après coses moltíssimes.
Jo crec...
Després podré replicar.
Jo molt en la línia del que s'acaba de comentar. O sigui, intentaré... O sigui, jo crec que hi ha moltes coses que probablement podíem haver après més i no les hem après, o no han tingut continuïtat en el temps, moltes de les reflexions, perquè a tots ens va donar també per fer reflexions molt profundes en aquell moment, no?, sobre el sentit de la vida, el sentit de la societat, etcètera, normal, perquè la perspectiva era la que era, però jo diria que, per exemple, la centralitat, diguem, de l'Estat, dels Estats, en aquest cas, tant en el tema, aquí, en el tema d'aprovar unes mesures que, com els ERTEs per evitar que hi hagués un col·lapse social massiu, per donar crèdits o liquiditat a les empreses perquè es poguessin mantenir una situació d'excepcionalitat, el tema de la centralitat de la sanitat, el tema de com es produeixen, com es distribueixen i com es posen les vacunes. És a dir, tot això jo crec que és la, diguem, el moment definitiu de la fi d'un discurs que als 90 era hegemònic, que era que l'Estat no havia de pintar res en les nostres vides i que tot s'havia de ser per la pura competència, no? Jo crec que la crisi de la Covid fa que això ja no ho sostingui ningú. Sí. Ningú. Però jo crec que això és un canvi. No. I un apunt. Ara, tot i així, et donaré raó una cosa. Jo ara quan sento les crisis dels bancs, quan torno a sentir tothom dient no, això no passa res perquè ja tenim un sistema bancari. Jo ho vaig sentir la Nadia Calviño, i em sap greu perquè igual té raó la senyora. Perquè quan va dir no tenim un sistema bancari magnífic a Espanya, em va recordar quan el Zapatero, us recordeu, el 2008, va dir tenim el mejor sistema bancari del mundo, just abans que ens fotéssim un catacrac brutal. Que no dic que la Nadia Comiño no tingui raons per dir el que va dir, però saps aquella sensació de compte, que no, això ja ho hem viscut?
És evident que la situació és molt millor, per exemple, amb aquest tema, i que els mecanismes de reacció hi són, com s'ha produït, i sembla que estan aturant la...
Sí, però hi ha una contradicció, que és, si puges els tipus d'interès quan has estat dopant l'economia amb diners, tot el sistema bancari, tens una contradicció, és a dir, o actues pujant els tipus d'interès per intentar acabar amb la inflació, tot i que jo crec que no és la mesura per acabar amb la inflació, o si no, no puges els tipus d'interès i et puja la inflació. És a dir, que estem en una situació una miqueta complicada, més enllà de que hi hagi mecanismes de control. I després una cosa més. O sigui, als anys 30, la gran lliçó del CAT del 29 va ser que els bancs de dipòsits no podien ser bancs d'inversió. I això no hi ha manera...
No s'ha pres.
Però és que us aneu... Anem enrere.
No, perdoneu-me, que ha sigut jo que m'he anat més divagat. No, però en respecte al tema que deia l'Anna, el tema... Jo he dit que, evidentment, des del punt de vista científic, s'ha avançat moltíssim. Això seria absurd negar-ho. La gent no es mora, la tenen vacunes, i això és així. Ara, tu tens algun dubte de que quan hi hagi... Tant de bo que no passi, eh? Però hi hagi una altra crisi com la que hi va haver-hi en el seu moment, que va provocar retallades en els pressupostos, tornarà a pringar la sanitat? Això no en tinc el més mínim dubte. Entre altres coses, perquè la sanitat és pràcticament el 50% del pressupost de qualsevol administració. I, per tant, escolta, a l'hora de retallar, ja sabem com van les coses. I això, jo crec, tant de bo que m'equivoqui, insisteixo, i que s'han fet avenços, òbviament, però que tornarà a pringar la sanitat, no en tinc el més mínim dubte. Jo discrepo rotundament amb vosaltres amb el tema del teletreball, del teletreball. Jo crec que el teletreball és un desastre. Amb tots els sentits.
Amb tots els sentits, no.
Amb tots els sentits, sí, home, sí, perquè en fem una reunió tu i jo, i escolta, això ho podíem fer abans parlant per telèfon. És que ara resulta que hem descobert coses que ja fèiem abans, que era parlar per telèfon o simplement amb un tio mirar-lo a través del telèfon mòbil, i això ens sembla que és la bomba. Ja ho fèiem abans. El Zoom estava inventat abans. Totes aquestes coses ja les teníem.
Però les vam intensificar en aquell moment.
Sí, però no funciona. No funciona. I a més, t'ho he de dir, cada vegada més, i a més hi ha estadístiques que ho demostren, cada vegada menys gent vol treballar en teletreball. Alguns no volen treballar en teletreball i les empreses tampoc ho volen. Per què? Perquè hi ha coses que no funcionen. I, per exemple, em sembla que era l'Anna que deia que, per exemple, la nostra feina, la feina de periodisme, doncs és molt millor estar aquí. I tots els que hem hagut de vegada intervenir aquesta tertúlia des de fora, quan sabem el que és estar des de fora. Que això no va.
Espera, què volies dir?
Jo vaig arribar a aixecar un dia la mà a casa perquè per demanar-te paraula a tu, sense donar-me compte que estava a casa.
Ah, molt bé. M'encanta. Sol allà, no? M'encanta.
Mena, què fots?
M'encanta. No, no, perdó. I després una altra de les coses que m'han explicat aquests últims temps, que un dels negocis que va anar millor gràcies al Zoom va ser el de la cirurgia plàstica.
Sí.
Perquè hi havia molta gent que es veia, i es veia, clar, les connexions en Zoom eren totes, clar, et veies. I llavors, clar, una cosa és veure el mirall, i una altra, perquè et veus uns segons o uns minuts, però el Zoom pot estar una hora i mitja veient-te.
Es van arruïnar els dels pintallavis i, en canvi, es van fotre d'or els dels ulls.
Els del Botox.
Què dius?
Espera. Dues coses que no entren en aquesta polèmica. Una, tornar a insistir en un dels sectors que van ser especialment afectats, que són les persones grans. Perquè les persones grans, jo crec que tothom ha sortit amb seqüeles d'això, però fixa't que encara porten molts d'ells mascareta, com va pels llocs. Sí, sí. O sigui, jo crec que ja els ha quedat la por dins el cos. Són gent que hi ha molts fills de la postguerra, que van passar gana, que van haver d'aguantar no sé què, que el franquisme, que tot això, i quan t'estàs veient que és el final de la vida, va, i has de començar a estar collonit per tot, a no poder veure els nets, a no poder veure els fills, i ara a sobre, dos anys després, o tres, perdona, tres anys després, encara segueixes anant amb la mascareta perquè tens por, això d'una banda. I l'altra, és una cosa que estaria bé que s'expliqués un psicòleg, que és el sentiment de culpa. Jo recordo un dia que estava comprant al súper, quan va estar al començament d'això, i va venir una mica de tos, i pensava, hòstia, ara girarà tothom, i ara aquí potser tens el Covid, l'estàs escampant. Bé, això, ampliat a les persones que van donar positiu, com alguns dels aquí presents, hi havia un moment que els equips de treball, o els entorns socials, o les famílies, ai, mira, com ha arribat això aquí? L'ha portat aquest. O sigui, es culpabilitzava una mica la persona que estava teòricament encomanant les altres persones, cosa que ara una mica segueix, i segueix amb les grips, també. I, clar, una persona que agafa la Covid, home, si el tio està anant a les discoteques, anant a festes raves cada 5 minuts, quan no es podia fer, i buscant comprar tots els mesos a loteria, vale, però al final, si t'infectes, no és culpa teva. Però sí que hi havia una mica un cert assenyalar amb el dit o fer que la persona es sentís malament pel fet d'haver estat encomanada, quan en realitat l'ha encomanat i ara la pròpia víctima.
Tu m'has dit, ara fa uns moments, Pere, has dit una cosa, que els teus desitjos són ordres, és que em canvieu el programa de la baix, i a mi ja m'agrada canviar el programa, però de tant en tant també m'agradaria algun dia d'una mica de normalitat.
No, jo només volia una cosa...
Oi, espera't un segon, que em quedava molt bé, Anna Gómez, un segon, que em quedava molt bé, per dir, Toni Calvo, psicòleg i director de la Fundació Galatea, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El Toni Calvo ens va, durant tots aquests anys, acompanyar molts dies
molts matins per explicar-nos en quina situació estàvem nosaltres i els nostres fills, etc. Estem fent una regressió gairebé. Però abans, Anna Gómez, perquè no sigui dit. Endavant, acaba, sisplau, i saludo, i parlem amb el Toni Calvo.
No, més volia dir que entre la A i la Z hi ha moltes lletres, i per tant ni el teletreball és una merda, ni, m'entens? És a dir, hi ha moltes ocasions que es necessita la presencialitat i d'altres en què es pot fer teletreball, només volia dir això.
Hi ha, hi ha molta gent que li agrada, que està demanant a les empreses poder fer dos o tres dies de teletreball. És a dir, jo puc entendre que hi hagi gent que no li agradi, però no hi ha una reacció massiva contra el teletreball.
Toni Calvo, com estem 3 anys després de que ens tanquessin a casa?
Bé, jo crec que estem, òbviament i objectivament, millor, però encara jo crec que estem, en termes generals, des d'un punt de vista més social, més col·lectiu, sota un efecte traumàtic. Continuo pensant que el que va passar, si és que es pot dir, a parlar clarament en passat, el que va passar és molt gruixut i, evidentment, ha deixat marques. Ha deixat marques, i que en determinades persones, en determinats col·lectius, en determinades edats, doncs encara s'han de gestionar aquestes marques. I el que sí que jo vaig insistint en la necessitat de continuar revisant coses a partir del que ens va passar. És a dir, hi ha lliçons que hem d'aprendre, hi ha coses que hauríem de canviar.
Per exemple?
Bueno, jo crec que hauria de canviar la consciència, diguéssim, col·lectiva, de voler que les coses funcionin. Jo crec que fa falta, el gran repte en aquests moments per mi, a curt mig termini, no és un repte solament tecnològic, sinó és un repte relacional. Què vol dir? Fixeu-vos quina cosa més estranya, tenir la voluntat de jo voler-me entendre amb l'altre i que l'altre es vulgui entendre amb mi. De voler-me cuidar l'altre i que l'altre em cuidin a mi. És a dir, hem de recuperar un sentit solidari, un sentit de complença, un sentit col·lectiu per fer variar les coses.
Ara el Pere Mas parlava dels avis com molt afectats per la por, la encara portarà la mascareta. L'altra franja d'edat que estem vivint, i ara en parlem d'aquí uns moments, un moment molt preocupant, són els adolescents.
Sens dubte. Els adolescents és el col·lectiu que ha estat més, utilitzarem una mica l'argot futbolero, més tapat. Hi ha patit en els moments d'usos de la pandèmia situacions molt i molt i molt dures que anaven literalment en contra de qualsevol dels seus interessos i desitjos, i ara jo crec que estem veient molts dels efectes. La gent gran, per descomptat, la gent gran davant de qualsevol situació, diguéssim, amenaçadora, sempre pateix perquè són els més vulnerables, en termes generals. Però, evidentment, els joves i els adolescents jo crec que han estat un dels col·lectius amb més patiment, on estem veient ara una mica les conseqüències, i que mereixen, fixeu-vos, jo crec, escoltar-los molt, no solament parlar en boca d'ells, sinó escoltar-los molt i veure també quines coses diferents podem fer amb ells perquè realment recuperi una mica la il·lusió, l'entusiasme, l'energia i les ganes, diguéssim, de viure intensament.
Què els està passant als adolescents ara? És a dir, ara tenim notícies terribles. Terribles. Potser, ara se saben, fa 10 anys no se sabien, però és que ara cada dia ens despertem amb una agressió sexual de menors d'edat. És a dir, això té alguna cosa en relació, algun cordó umbilical amb la pandèmia, també?
Jo no m'atreviria a dir-ho. El que sí que és veritat és que en aquest moment tanta hipercomunicació i accés a tanta informació i a relativitzar tant les coses i a redefinir coses que em semblaven que estaven molt ben definides a nivell de gènere, a nivell de comunicació, a nivell de sexualitat. Jo crec que tot està una miqueta potes en l'aire i a río revuelto ganancia de pescadores, no? Jo crec que s'han perdut algunes referències. Jo crec que estem, i això fa molt temps, amb una crisi de valors importants, i després jo crec que hi ha en aquest moment una important desconnexió entre les persones adultes i la gent jove i els adolescents. Jo crec que s'han d'establir uns ponts molt més sans i uns no van en contra dels altres, ni els altres en contra dels uns. Jo crec que aquí hi ha un esforç, com deia abans, també en voler-se relacionar, voler-los entendre, i compta molt a l'hora de posar els límits, que hi han de ser-ho, i han de ser-hi, per descomptat, però compta amb el tema de les prohibicions.
Ah, és molt interessant, això. És molt interessant. Mira, aprofitant que tinc el Toni Calvo, i ara que parlarem precisament d'aquest tema, del que està passant amb el tema de la sexualitat, ara parlarem amb una eminència de les Balears, un doctor en sociologia expert en els impactes, per exemple, de la pornografia en gent jove i en adolescència. És evident que estem en una època on la tecnologia, com diu tothom, com diuen molt els psicòlegs, la culpa no és de la tecnologia. La culpa, en tot cas, és nostra. És nostra amb la relació que nosaltres tenim amb la tecnologia, no? I molts cops a les criatures els volem prohibir una evidència i és que ha vingut això aquí, com, perdó, no em treguis punts del carrer de Tertulià, que és ha vingut aquí per quedar-se i no es poden posar portes al camp, que dirien que era una de les frases també, efectivament. Però és veritat, l'altre dia va haver-hi una xerrada molt interessant al Col·legi de Metges de Barcelona sobre aquest tema, sobre el tema de la... que passaria, està a YouTube, ara sí que ja està a YouTube i ja es pot veure, sobre aquest tema, sobre el tema dels riscos de l'adolescència amb la utilització de la tecnologia i del telèfon mòbil. Però, esclar, es pot fer alguna cosa? És a dir, hem de crear uns criteris perquè les criatures tinguin una mena de llibre d'instruccions sobre la utilització d'aquests telèfons mòbils?
Jo crec que estem molt acostumats a problema-recepta. I jo crec que entre el problema i per abordar el recepte és que fa una vessant preventiva i després, quan un té el problema, evidentment s'han d'intentar abordar les situacions de la millor manera possible. Però jo crec que el que falta en aquests moments és treballar simultàniament a diferents nivells. Treballar des del punt de vista preventiu, però ser molt conscients en els pares de quin tipus de vincle, de relació, d'interacció hem d'establir amb els seus fills. Jo crec que en aquests moments hi ha molta distància en la criança entre els pares i els fills. Vivim un món on els pares han de treballar moltes hores i aquests nanos a vegades deleguem l'educació, la posada de límits, amb altres. Sabem com està el sector ensenyament, el sector educació. Jo crec que hem de relacionar-nos, hem de parlar molt més amb els fills, però molt més, i això vol dir dedicar temps en quantitat i en qualitat. I fer un treball molt artesà, de voler reflexionar amb ells, d'admetre també les nostres limitacions com a educadors. Després s'ha de fer un treball, per descomptat, també dintre del món de l'ensenyament, perquè el professorat també s'impliqui d'una manera activa. Estem en un entorn educacional on es prioritza molt la part competencial i la part competitiva. Això, evidentment, crea estrès. Hem de fer un treball, per descomptat, també a nivell legislatiu, per posar límits, i hem de fer un treball amb les tecnològiques, també per promoure línies d'autoregulació. Sé que és un tema molt complex, hi ha gent que quan plantejo això em parla d'ingenu, segurament ho soc, però jo aquí també intentaria treballar, i de fet ho estem començant a fer modestament en alguns àmbits, de treballar amb la gent del món tecnològic també per intentar que siguin molt conscients de l'impacte que té en la salut emocional, en aquest cas dels joves, el fet de no posar límits, de no posar-se límits amb la tecnologia.
Acabo
per tant, jo crec que hi ha una feina a diferents nivells, no solament amb un d'ells.
Una última pregunta. Ara que parlarem precisament de la causa-efecte que pot tenir la pornografia, aquest accés a la pornografia molt més abans del que teníem fa uns anys, amb la gent jove i les conseqüències que té en algunes de les barbaritats que ens van informant de diferents llocs del país sobre el tema de les agressions sexuals, hi ha causa-efecte o la gent jove té un problema amb l'accés al sexe abans d'hora?
Jo crec que en aquests moments, a diferència de fa molts anys, un té accés a edats molt joves a continguts vinculats al món de la sexualitat, per tant també al món de la pornografia. Aquesta facilitat en l'accés segurament que conscient i inconscientment relativitza la transcendència que pot tenir aquest tema en els joves, sobretot en els més joves, i per tant aquí és on també fa falta evidentment estudiar-ho molt més, però per sobretot incidir des dels adults amb aquests joves al voltant de la seva sexualitat. Aquí hi ha una feina molt i molt i molt important a fer.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui per l'atracament, Toni Calvo. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada per tothom. Igualment. 9:48, Déu-n'hi-do. Ara parlarem del tema de l'adolescència, perquè vull saludar un periodista, d'aquí uns moments, el Guillem Sánchez, que és qui ha informat de l'última notícia al periòdico d'aquest nou cas de presumpta violació per part d'un menor, ara Esparreguera, al Baix Llobregat, i després parlarem amb un expert sobre què està passant des d'un punt de vista sexual amb la canalla, amb les criatures i amb els nostres adolescents. Però serà d'aquí uns moments, abans, però... Corte Inglés amb la Noemi. Hola, bon dia, què tal?
Bon dia a tothom, bon dia, com bon esteu?
Fatal, com sempre.
Ja s'acosta el dia del pare i és hora de preparar-se i pensar què comprar-li. El Corte Inglés us ajuda i us dona moltes idees. Per exemple, pels més presumits, Hugo Boss Him Magnetic de 100 mil·lilitres, que abans costava 127 euros amb 50 i ara 76 euros amb 95. Si volen anar a l'última amb un rellotge intel·ligent, res com un Samsung Galaxy Watch 4, 44 mm BT, abans 299 euros amb 90, ara 179 euros. I pels esportistes, sabatilles ASICS de running, model Nimbus 25, 199 euros amb 95. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app. A més, t'ho porten a casa en menys de dues hores o amb el servei Click and Car. Ho pots recollir tu? Així de fàcil. 19 de març, feliç dia del pare, al Corte Inglés. Perquè regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. I de cara al cap de setmana et proposem un bon pla en família. Al Corte Inglés de Girona a les 6 de la tarda hi haurà els contes de Hans Christian Andersen. Al Corte Inglés de Cornellà, a 6:45 de la tarda, els contes de la companyia Daina Teatre. I a l'Hipercor de Meridiana, també a 6:45 de la tarda, els Titelles d'en Tabalet amb el grup Invisible Titelles. Tothom hi és convidat. Que gaudiu del dia. Fins demà.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb el fons de la Unió Europea, milers de somnis, com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 13 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
L'entrecot de la pausa a Irea i Como és superbo. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última... això sí que és un plaer. Una paradeta... Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El 22 d'abril, el Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallers, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtes Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyaelèctricadarma.cat.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'Adela té 85 anys i viu sola a casa, però no està sola. Cada setmana rep la visita del personal d'un centre públic d'atenció domiciliària per veure com es troba o per si necessita ajuda en el dia a dia. A més, revisen que el seu pulsador d'emergència funcioni correctament, cosa que li permet viure amb molta tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
7 minuts i les 10 del matí. Avui n'ha parlat fa uns moments el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que ha animat a la societat a treballar per millorar la detecció d'agressions sexuals, ho ha dit des del Saló de l'Ensenyament, arran de l'agressió d'uns menors a dos companys d'un institut al Vendrell.
L'escola no deixa de ser reflex de la societat i, per tant, aquestes actuacions passen a les escoles. Malauradament seguiran passant. Per molts protocols i per molts recursos que hi posem, en continuen havent. Millorarem els protocols, millorarem el que calgui, sempre ho fem. I aquí és en tots ens hem d'emplaçar a millorar aquesta detecció, des de les famílies, des dels centres educatius, els mateixos companys. Hi ha moltes violències que són invisibles a ulls dels adults.
Molt bé. Això deia el conseller, que ha afegit que han obert les investigacions pertinents per esbrinar què ha passat i prendre les decisions que siguin més pertinents. Com, evidentment, cada pare o cada mare té un professor o un director d'escola o institut al damunt, cadascú té les seves opinions fetes sobre el tema, però és evident que ara tenim un problema damunt de la taula des de fa temps, que són els menors. En parlàvem als apunts, ho ha avançat aquest matí el periòdico, nou cas de presumpta violació per part d'un menor, ara Esparreguera, al Baix Llobregat. Els Mossos van detenir el 8 de març un noi de 15 anys per agredir una noia de només 13. El 5 de març, qui signa aquesta informació és el periodista Guillem Sánchez del periòdico. Guillem, bon dia i moltes gràcies.
Què tal, bon dia.
La víctima i l'agressor es coneixien? Tots dos són d'Esparreguera?
Els dos són d'Esparreguera, de fet viuen a una urbanització i bueno, no estan, una casa no està massa lluny de l'altra, però la relació entre ells doncs augmenta perquè tots dos pertanyen a famílies doncs molt vulnerables segons l'Ajuntament i tots dos necessiten un reforç socioeducatiu que presta doncs a la mateixa Ajuntament, que és una aula. En allà és on doncs aquesta relació entre ells dos es fa una mica més estreta i el diumenge 5 de març aquest noi presumptament el que fa és endur-se a la noia, la companya d'aquesta aula de reforç educatiu, a casa seva, i allà és on suposadament primer doncs grava un vídeo i després comet una violació que és pel que va ser detingut el dia 7 de març.
O sigui que grava el vídeo.
Sí, la denúncia i la declaració d'aquesta noia, el que diu és que primer ell l'anima i la coacciona, i fins i tot es pot dir que la coacciona, perquè es gravi un vídeo on tots dos estan fent un petó. I aquest vídeo després aquest noi el divulga i el dia següent tot l'institut on va la noia, se n'assabenta que hi ha hagut aquest contacte entre tots dos, que a banda ell, quan difon el vídeo, suposadament el que fa és no només enviar aquestes imatges on apareixen fent-se un poto, sinó que també diu que ha tingut relacions sexuals amb aquesta noia. I després d'aquest vídeo és quan ja comet la violació, perquè aquesta noia, aquesta menor de 13 anys, es troba sota tractament farmacològic que li provoca somnolència, i ella explica que està molt cansada en aquell moment, que es queda com mitja dormida, i és quan ella aprofita.
O sigui que es repeteix el patró, o molt similar al patró que sabíem dels últims casos, és a dir, apareix sí. La tecnologia, apareix la gravació, és a dir, té moltes similituds amb el cas de la setmana passada que vam conèixer de la nena d'11 anys de Badalona, no?
Sí que s'assemblen a moltes coses. Clar, en aquell cas estàvem parlant d'una violació grupal amb tota la gravetat que això comporta, de més afegint, no? Perquè són diversos individus que cap d'ells no frena, sinó que amb la seva presència facilita, no? la consecució d'un delicte tan greu contra una menor. En el cas de Badalona, em refereixo aquí, és només un agressor, però torna a entrar en joc el vídeo, no? I la relació que mantenen els menors amb la gravació de les imatges i la inconsciència que després manifesten per divulgar-lo, afegint un segon càstig, que no sé ni si pot ser inclús més greu que el primer, sobre les víctimes, perquè clar, aquestes imatges després els hi fan molta mal, els hi creen moltíssima inseguretat, i també per tancar el paral·lelisme que explicaves amb Badalona, és la germana aquí s'assabenta a través d'aquest vídeo del que ha passat també en el cas de l'Esparraguera. Recordem que a Badalona és el germà de la víctima, qui sap què ha passat un mes després, perquè hi ha una gravació que circula per l'institut, i novament a Esparraguera el que passa és que aquest vídeo, amb aquest missatge on el noi assegura que ha tingut relacions sexuals amb aquesta noia, doncs fa que la seva germana se n'assabenti del cas. En paral·lel també s'ha de dir amb una psicopedagoga de l'institut d'Esparraguera on va la menor, amb qui la menor té moltíssima confiança i a qui ella li explica, i per un costat doncs la mare truca a, rep la trucada d'aquesta psicopedagoga, i en paral·lel la germana, gràcies a aquest vídeo, doncs comença a preguntar el que ha passat.
L'agressor, Guillem, ha quedat en llibertat vigilada. Ha de complir alguna mesura més o no?
Sí, sí, l'agressor és detingut el 8 de març, el 9... tant ell com la víctima doncs, han de declarar a la Fiscalia de Menors. El dia 10, el divendres passat, és un jutge de menors el que accepta la sol·licitud de la Fiscalia de que romangui en llibertat vigilada, i a banda, sobre ell recau una ordre d'allunyament que impedeix que s'acosti a la víctima a menys de 250 metres i que també el que aclareix sense ordenar-ho és que ja que tots dos van al mateix centre de reforç socioeducatiu i que tots dos ho necessiten, doncs que l'Ajuntament faci el que calgui perquè no tornin a coincidir. I l'Ajuntament em consta que ha pres mesures per canviar de dia el noi i per intentar evitar doncs, que agressor i víctima doncs, segueixin a la mateixa classe de reforç.
Buah. Clar, perquè víctima i agressor, com deies, es coneixien d'aquest centre socioeducatiu. Anaven a aquest centre per quin motiu?
Bueno, l'Ajuntament té les dues famílies doncs, considerades doncs, de famílies desestructurades, famílies que tenen doncs, la necessitat de requerir els serveis socials de l'Ajuntament. Doncs, un, crec, el noi doncs, té problemes amb l'institut, la noia tampoc acadèmicament estava rendint tot el que és necessari per problemes de la família, l'àvia materna d'aquesta noia doncs, va morir fa uns anys, la pandèmia...